Fa temps que Mercè Rodoreda sembla haver ocupat l'espai que li correspon al cànon, és a dir, el d'una de les obres més sòlides de la literatura del segle XX. Haver incorporat una lleva nova de lectors és un altre símptoma feliç de la vigència i la significació dels seus llibres. I ara tot plegat també té una plasmació museística de gran abast. A l'exposició Rodoreda un bosc del CCCB, la comissària Neus Penalba n'ha rellegit l'imaginari al llarg d'un recorregut temàtic que fa dialogar els textos de Rodoreda amb centenars d'obres i d'artistes. El resultat és un bosc intens, una experiència de lectura ambiciosa que vol defugir clixés i oferir claus interpretatives i contextuals per llegir la seva obra. Avui al programa visitem aquest bosc rodoredià instal·lat al CCCB en conversa amb la investigadora i comissària Neus Penalba i en companyia de la Paula Carreras, l'Anna Vallbona i la Xènia Diaconova, que entre altres apartats també volen reivindicar-ne els contes. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim, per tant, saludant la Neus Penalba. Què tal? Benvinguda.
Hola, gràcies per convidar-me.
A tu un plaer per ser-hi. I per concebre aquesta gran exposició, la ideòloga, ja ho sabeu, d'aquesta exposició sobre Rodoreda, fins al 25 de maig al CCCB. Una exposició, després d'haver-la vist, pensava l'altre dia, Neus, immersiva, però no en el sentit que hi hagi allò 3D i realitat virtual, sinó perquè tot ella és una proposta d'immersió, jo diria, total, no?, en tots els aspectes de la seva literatura. És a dir, la seva literatura, subratllo, no pas a la seva vida, a partir d'aquestes imatges, d'aquestes metàfores, d'aquestes ramificacions, no?, i d'aquest bosc del títol.
Sí, de fet, l'espai expositiu del CCCB té 1.300 metres quadrats, per tant, em permetia poder desplegar un discurs que no aspira a ser total ni exhaustiu, vull dir, podria haver continuat. m'han quedat coses per dir, crec que Rodoreda no te l'acabes.
Clar, exacte.
Però sí que volia poder expressar aquesta sensació de la profunditat, no?, del seu imaginari, de totes les referències intertextuals que hi ha a la seva obra, del gran eclecticisme de referents que té. I volia transmetre això als visitants.
Sí, sí, a fer que això es transmet, ja t'ho dic ara, i també un consell d'entrada per tothom que la vagi a visitar, recordem-ho fins a finals del maig, aquesta exposició al CCCB, que és anar-hi unes quantes vegades, és a dir, és una exposició que no te l'acabes en una visita, sobretot per l'efecte empatx que a vegades tens als mateixos museus, no? Un entra en una pinacoteca i si no és que té un esperit suïcida, doncs jo recomano un parell d'hores de gaudir del que hi ha penjat a les parets. En aquí, com que hi ha molts textos, ja ara en parlarem també molta obra plàstica, i és un diàleg profund i és una gran complexitat com la seva mateixa obra, doncs jo recomano més una visita. En tot cas, és un espai, a més, una exposició, més ben dit, itinerant, no pas perquè es mogui, no, ignoro si es mourà, sinó perquè el que proposa també és això, no? Un itinerari, un recorregut per diferents branques d'aquest bosc, que són els personatges innocents, el desig, la guerra, cases i carrers, metamorfosis i ànima, crec que no me'n deixo cap, i cadascun d'aquests àmbits també t'he de dir que et donaria per un spin-off també important. Però vaja, al capdavall, i això volia, aquí volia arribar, Neus, és que jo almenys l'he vist així, és tot plegat una invitació a la lectura atenta de Rodoreda, la lectura en detall, a un close reading, és a dir, acostar-nos a l'obra, insisteixo, no des d'una perspectiva biografista, sinó a la complexitat del que proposa la seva literatura.
Sí, clar, o sigui, fer una exposició sobre Rodoreda a Barcelona són paraules majors, no? Perquè tothom ve a aquesta exposició amb una idea de què és Rodoreda, i també som hereus de molts clixés que s'han fossilitzat, sobretot remarques això de la vida, i és important, no? Durant molt de temps s'ha tendit a fer una lectura excessivament biogràfica de la seva literatura. A l'exposició els visitants hi podran trobar contextualització biogràfica, hi ha vitrines que contextualitzen una mica la seva vida, però no és l'itinerari, no? Sí que comentes aquest efecte que pot tenir fins i tot acaparador, que bé, recomanes a la gent que hi vagi més una vegada, sí que hi ha molta cosa, no? També perquè és molt gran l'espai, però també perquè era un repte traduir visualment una escriptora, no? Com es fa això?
Clar.
crec que és impossible traduir l'estil literari de Rodoreda, però sí que es pot traduir un discurs sobre la seva obra, que és el que he intentat fer. Per mi era molt important que les citacions a la seva obra tinguessin caràcter d'obra, també. Que no s'oblidés que és una exposició sobre una escriptora. Evidentment, és un repte i entenc que... Bueno, que clar, és crear aquest diàleg atzerós, no?, entre obra pictòrica, cinema, dansa... La majoria d'aquestes obres Rodoreda no les veia mai. I la majoria d'aquests artistes no van llegir mai Rodoreda. Però poder crear aquest atzar que reivindica la contemporaneïtat formal i temàtica, literària, i que Rodoreda d'alguna manera s'endinsa també en els grans debats del segle XX, com altres artistes. Llavors, doncs sí, en aquest sentit pot ser exigent, però està pensat per tots els públics.
Sí, no, per descomptat. Jo et diria, si em permets el matís, un 50% d'atzar en aquestes, diguem-ne, combinacions i un 50% d'habilitat lectora, perquè s'ha de saber llegir per posar en diàleg no, amb tots aquests artistes, que de fet és un diàleg entre moltes disciplines, tu les citaves, no? Hi ha arts plàstiques, hi ha dansa, hi ha teatre, hi ha cinema, hi ha, crec, unes 400 obres, no?, amb noms conegudíssims, sí. Rossinyol, Picasso, Haneke, Ramon Casas, Mar Arthur, Leonora Carrington, Pere Jaume, Cabo San Roque, Carlota Subirós... La llista és immensa, però vaja, el que et volia preguntar és això també, no? La recerca dels vincles, no? És a dir, com si heu anat, i dic en plural, perquè crec que en Martí Sales també hi ha tingut a veure, del text a l'obra, o de l'obra al text... Clar, estem parlant que hi ha molts encàrrecs ad hoc, no?, pensats també per aquesta expo.
Sí, el Martí Sales ha coordinat els encàrrecs ad hoc. Jo he portat el tema de discurs i més com traslladar-lo visualment, no? Quan parlo d'atzar, evidentment aquí hi ha molta feina al darrere, no és una feina atzarosa ni molt menys, i està buscat, no? Però sí des del punt de vista del visitant, no? Jo tenia molt clar que volia Leonora Carrington, que volia Remedios Varo, perquè crec que hi ha una part surrealista d'aquestes artistes que és molt propera a l'imaginari d'algunes obres de Rodoreda. Evidentment, doncs, potser el quadre que volia de la Reina Sofia, de la Remedios Varo, doncs, no ha pogut ser, perquè, clar, aquí també hi ha un gran atzar, no? Quan fas una exposició, els préstecs dels museus, depèn d'ells, no? Hi havia artistes que tenien molt clar que volia aquella peça, com per exemple el postaler de Pere Jaume, tenia molt clar que el volia per representar una mica com funciona l'anunciació, i també aquests personatges que són de vegades com miralls els uns als altres o fins i tot ventrílocs, no?, en Rodoreda, i clar, això és molt complex de representar, i per mi era la peça que no es podia substituir, era la de Pere Jaume, no? Però d'altres sí que hi ha hagut aquest atzar també amb l'equip del CCCB, que vull reivindicar molt la feina de la cap del projecte, de la Mònica Ibáñez, i del seu equip. Doncs, per exemple, no hem aconseguit aquest de la Remedios Varo, però tenim la Leonor Fini, que és una altra surrealista meravellosa, no? O no hem aconseguit aquest Jardí Fosc en concret que volíem, però tenim aquest altre, no? Llavors, bé, és una feina bonica entre, com dius, habilitat lectora, molts anys de recerca, que això ja portava en Rodoreda, i de tenir l'imaginari molt a dins i tenir aquests referents, per exemple, Pina Bausch, per mi, doncs era la representació del desig, com una mena de ball hipnòtic entre els personatges de Rodoreda, no? Sí que hi ha referències molt, molt buscades, molt volgudes, o hi ha una reproducció de Marefna, perquè no van poder aconseguir l'original, però per mi aquest quadre en concret, que és la Guerra i la Donzella, és un quadre cubista d'aquesta pintora russa, per mi era cabdal tenir-lo, no?, per expressar també aquesta mirada femenina a la guerra que també tenim en Rodoreda. Llavors, bé, s'ha fet així, s'ha fet amb molta feina, amb molta recerca, i a la vegada també hi ha hagut sorpreses boniques, i com aquest Leonor Fini, que està al final, que és meravellós, no? Que és una nena mirant la lluna.
Sí,
no?
Sí.
Llavors, s'ha partit sobretot del discurs, del que volíem il·lustrar, de les idees, i a partir d'aquí, doncs, intentant aconseguir les obres que podíem aconseguir, si no, buscar-ne d'altres.
Sí, no? I a més hi ha una cosa molt bonica entre això i les obres, que són els... els suggeriments d'interpretació en paral·lel, no? que permeten, parlant dels temes o de les qüestions d'aquests àmbits i sistemes discursius de l'obra de Rodoreda, jo hi he sabut, bueno, m'ha agradat veure això en una mena de, com dir-ho, d'hermenèutica comparada, no? És a dir, per exemple, la qüestió del suïcidi, doncs, en la seva obra, en paral·lels amb Ofèlia i Dafne, que també la tens allà, no? Ofèlia l'Ofec representada, és a dir, hi ha diferents moments que no només fan dialogar l'obra Rodoreda entre ella mateixa, sinó amb altres disciplines, altres artistes, com tu bé deies, que ni tan sols creen aquestes associacions potser més insospitades, no?
Clar, o sigui, el que anomenes és la fotografia de la B. Guantón, no?
Exacte,
que,
sí, sí.
En tenim algunes peces d'ella, que és aquesta Ofèlia a l'inrevés, no? O, bueno, és una nena ofegada, i m'interessava perquè és també el joc que està fent Rodoreda amb la tradició, no? O la nova Dafne al Mirall Trencat, que és la Maria travessada pel llorer, no? Sí, vull dir, jo sóc formada en literatura comparada i això ha estat un caramelet poder fer això, no? També el tema de les citacions, clar, jo tenia unes citacions que volia representar o que volia posar a les parets, però al final això també és, o sigui, també ha estat un bosc perquè orgànicament l'exposició es va desvetllant d'una manera que potser no havies previst, no? El discurs sí que estava molt clar, els àmbits i els subàmbits també, però doncs hem aconseguit aquest quadre però no aquell altre, llavors això em fa canviar la citació de Rodoreda, no? que hi expresso.
He de dir que les cites estan molt ben trobades, ja veureu que l'exposició està trufada, no? a cada sala de diferents citacions. Crec que, a més, i això no és fàcil o no és previsible, un mostrari prou representatiu de tota la seva obra. M'ha agradat molt, per exemple, la reivindicació de molts contes, no? que a vegades pensem en Rodoreda i pensem en narrativa llarga, doncs hi ha molts contes aquí. En fi, vull dir que, després ara en parlarem també de La mort i la primavera, però que potser tampoc no és la que apareix més vegades. Vull dir que ja crec que, no? que has buscat també allà de... Vaja, no sé si ho has buscat, t'ho pregunto. Que hi sigui
ho he buscat. Sí, Tot l'agost m'hi vaig atxar.
Déu-n'hi-do.
Sí. La idea era trobar aquest equilibri, no? I com que la idea de l'Expo, el que vol replar, sobretot, és que de Rodoreda no n'hi ha 40 o dues, o no n'hi ha una de més amable i més dolça i una altra de més fosca, sinó que és un imaginari, és una saba comuna, no? La pregunta era aquesta, quina és la saba comuna que recorre tot el seu imaginari literari. Per tant, per mi era molt important que hi hagués representació el més variat possible de les seves obres, no? I que no hi hagués aquest tall que de vegades s'ha fet entre una Rodoreda més realista i una més fantàstica, sinó que aquestes qüestions, aquest itinerari, no? Aquests temes, aquest itinerari temàtic, el podem trobar a totes les seves obres. I per això era important per mi que hi hagués un equilibri d'obres. La mort i la primavera, doncs, és l'obra que més he treballat pel llibre que li vaig dedicar, però no era una exposició sobre la mort i la primavera. D'altra banda, segurament és l'obra menys representable, no? O que és més difícil de representar, en tot cas per mi.
Sí, sí, i mira que hem estat també traduïda a altres llenguatges, no? De manera més o menys reeixida. Jo també volia preguntar-te, a partir, efectivament, d'aquest fang als ulls, ciment a la boca, no? Aquest llibre, aquest estudi premiat, a propòsit, o a partir de la mort i la primavera, que tu dius una novel·la inacabada però no incompleta, no? Si consideres que, d'alguna forma, Neus, representa també la, com dir-ho, la tornada moderna i recent, perquè això és l'any 17, estem parlant de la reedició de Club Editor, a una Rodoreda redescoberta per tota una generació d'artistes, i ho dic en plural, perquè no només escriptors, sinó que l'han vista a través d'aquests ulls. No? I em preguntava també si això, que d'una banda és fascinant, perquè pel que representa també renovar el públic lector, no ha pogut també, doncs, això enfocar o desviar una mica el focus cap a un tipus de temàtica o de to de Rodoreda, que no és només el que trobem aquí en aquest llibre, no? Com ho veus tu, això?
Clar, jo crec que, o sigui, és molt important aquesta redescoberta, però el problema és que es torna a crear un altre clixé sobre Rodoreda, no? O sigui, es parla de l'altra Rodoreda, i llavors jo em volia preguntar però altra respecte
clar,
a què?
Clar.
Respecte a les idees preconcebudes i les capes, no?, que hem posat sobre la seva imatge d'autor a Catalunya. I aquesta connexió més amb el públic lector, o com que tocava alguna cosa d'una sensibilitat molt d'ara, no? La mort i la primavera, que potser, doncs, era una novel·la que no havia pogut crear el seu públic abans, El problema és que no es posaven en dubte els clixés anteriors que hi havia sobre ella, no? Trobo. No sé, és complexa. També, clar, quan em fan una adaptació al teatre o a la dansa, o, clar, aquest creador, jo crec que parla més d'ell que no de l'obra de Rodoreda, no?
Sí, sí.
Crec que és interessant, que és lícit, però a mi el que m'interessa és fer hermenèutica literària, fer un exercici de crítica literària. Evidentment, doncs, bé, m'ha tocat fer aquesta exposició, que és també un altre exemple postliterari, és a dir, un ús no literari de la literatura, i per això era un repte. Però sí, crec que en tot cas l'interès de molts artistes per traduir-la a altres llenguatges, el boom que hi va haver a partir del 2017, parla de la vigència, no? I que tot això ha estat positiu per reivindicar la contemporaneïtat de la seva literatura, la seva vigència, la seva figura radical, i que alhora com donar-li per fi el centre, no? que li pertoca a
sí,
la nostra literatura.
La posició i, central al cànon, no?
Exacte, no? que evidentment ja existia el cànon,
sí, sí.
Però com dic al principi de l'exposició, ha estat una canonització parcial i problemàtica, no? Que tenia... Bueno, sempre hi havia molts atacs a la seva figura. I evidentment, bé, si el CCCB m'ha trucat per fer aquesta exposició ara, també ve per aquest... Bueno, perquè hi ha un moment social, no? de reivindicació, de redescoberta, de Rodoreda sense prejudicis.
Des d'aquest punt de vista, clar, és molt interessant el retrat que en surt d'aquesta exposició, perquè efectivament té moltes cares, no només per la suma de llenguatges. Té moltes cares, però hi ha alguns estilemes que es van repetir, no? Que ja hem comentat, la violència estructural, la mort, el desig, la innocència, i et volia preguntar, Neus, quina és a dir, no, evidentment no n'hi ha una només, però si hagués de triar una clau comuna per entrar, per llegir la seva obra, és a dir, amb quines ulleres recomanes, també per combatre aquests llocs comuns, que dèiem?
Crec que és entrar amb les ulleres, sobretot del que fa amb el llenguatge Rodoreda, no? Que és magnífic.
Mm.
O sigui, com pot arribar a una profunditat tan gran no? dels grans temes que recorren l'experiència humana, però amb un llenguatge tan senzill i tan net, no? sense artifici, que en realitat és el més gran artifici. No? També sobre el tema de la violència... Crec que Rodoreda no se l'ha de llegir i sobretot els seus personatges innocents sí que són víctimes, però són víctimes rebels, no són víctimes planyívoles. I de vegades se l'ha representat així en el teatre, sobretot a la Colometa, no? La Colometa no es queixa mai, o la protagonista d'un dels millors contes, la Salamandra, no? Que és una bruixa cremada, sí. Ella no t'explica com està patint, sinó que a través de la seva mirada veus les mirades de desig, les mirades sàdiques d'aquells que l'estan cremant. Jo crec que això és cabdal en Rodoreda i que potser l'hem llegit això com personatges que, sí, innocents, que es queixen. Crec que Rodoreda és molt difícil precisament per situar al centre aquest punt de vista innocent que fa que el lector hagi d'omplir de significat que és aquesta experiència que aquests innocents no entenen, no? I crec que no se l'ha de llegir tampoc des d'un feminisme ara mainstream o maniqueu, no? Ella representa el patriarcat com una estructura que evidentment oprimeix tots els éssers humans, no? Evidentment més les dones, però també té víctimes o té dones molt al contrari, no? Que són molt mesquines o que són còmplices del patriarcat, no? Llavors, jo diria que no se l'ha de llegir, o sigui, que intentem llegir-la, doncs això, fascinant-nos per la qualitat literària que té la seva obra i sense la moda de torn, no?
Sí, sí. No puc estar-hi més d'acord. Jo, des d'aquí sempre fem una defensa encesa de gairebé formalista, jo et diria, del llenguatge des de la literatura, des del com, des de la forma, no? Perquè al capdavall els temes, no? si entrem o comencem a llegir la literatura per temes tenim un problema.
Exacte.
Perquè estem validant i normalitzant textos que en tot cas no són artístics, són altres coses, i en canvi en el seu cas és 100% així. Em feia gràcia perquè citaves a la Salamandra i aquest punt de crueltat, i he recordat, ara m'ha vingut al cap, que no la coneixia, una adaptació de La Loteria de Shirley Jackson, que està present, no?
Sí.
En forma audiovisual a l'exposició. Clar, vas parlar i em van venir al cap com que hi ha tanta diversitat del mostrari de textos també audiovisuals que acompanyen i que conformen l'itinerari és tan ampli, no? I ha vingut al cap aquest tipus d'associacions que està també molt ben lligat.
Sí, no puc demostrar que Rodoreda va llegir Shirley Jackson, tot i que em semblaria prou probable que conegués la loteria, no? Mm-hmm. El conte, l'adaptació del qual has esmentat. Però tant Shirley Jackson com Rodoreda crec que tenen aquesta mirada, no? Terrorífica i a la vegada tan lúcida sobre com funciona la societat, no? Mm. Shirley Jackson a The Lottery, doncs, ho situa a l'Amèrica profunda rural, no? Contemporània de la seva època, crec que és finals dels 40 o els 50, i Rodoreda fa el mateix a La Salamandra o fa el mateix, per exemple, a La mort i la primavera, no? Aquest ritual absurd de passar per sota del riu, no? Que en realitat es veu que és un sorteig, també. Hi ha una loteria per veure qui ha de passar per sota del riu amb uns bastonets, no? Però després es veu que ja està tot decidit, no? Que és un simulacre de ritual, no? Bé, la loteria en Shirley Jackson és la lapidació, en Rodoreda és que et cremin a la foguera o que sortis al riu sense cara, no? Però vull dir, aquesta mirada a dues dones, entenent molt bé com funcionen els rituals de la nostra societat.
Sí, sí. I aquest atzar, que aquí tampoc ho és tant, efectivament, com abans parlàvem.
No, aquest referent era claríssim. Exacte. Vull dir, ja et dic, hi ha molts referents. Per exemple, un atzar, que no és un atzar, perquè hi ha molta feina al darrere i molta cerca, però Bego Anton, per exemple, per mi ha estat una descoberta. Mm. I dius, aquesta fotògrafa és magnífica.
Magnífica, sí, sí.
Aquesta bruixa que té, o aquestes flors amb flames, no? Sembla que hagi llegit Rodoreda, sembla que s'hi hagi inspirat, no? Però d'altres referents, doncs, com el de la Shirley Jackson, o la Pina Bausch, o Susan Baladón, vull dir, n'hi ha molts que ja estaven molt clars des del principi.
Sí, sí, i propostes, com deia, de diàleg intertextual que amplifiquen tot el seu univers i que, a més, és una invitació a llegir en paral·lel, que sempre és fascinant, des del punt de vista dels lectors. Amb aquesta exposició, que hem de recordar, també s'acompanya, al llarg de Busqueu a la web i les dates i tot plegat, d'un cicle, evidentment, de trobades, de debats, de diàlegs, fins i tot un jardí familiar, allà al costat, perquè tothom pugui...
De collage.
Del collage, sí. Efectivament. No, que té molta gràcia. Rodoreda un bosc, això és fins a finals de maig, 25 de maig, al CCCB. Jo torno a recomanar d'anar-hi més d'una vegada, com quan anem a la National Gallery o d'aquests llocs que saps que en una visita no t'ho acabes. Aquesta exposició tampoc, no només per els 1.300 metres, sinó les 400 obres i les moltes lectures al capdavall que té Rodoreda, i també reivindicada per la Neus Penalba en aquesta exposició, en el llibre i en tota la teva obra, que t'agraïm molt. De manera que, en fi, que ja en tornarem a parlar algun dia quan sigui en presència, espero, d'acord?
Esperem, sí.
I l'enhorabona un cop més per l'Expo.
Moltes gràcies, David.
Una abraçada, salut.
Moltes gràcies a vosaltres. Llupi, virulatro, trompeta, pitosporums florits, pulmonàries, carolines, cineràries, caputxina, nana. Llupi, virulatro, trompeta, pitosporums florits, pulmonàries, carolines, cineràries, caputxina, nana, didalera, rodolera. Dendrons, la vella xindis, bandirons, magònia de foc, magnolieres, buscant i raïm.
Som-hi amb el grup L'Arannà, ja ho sabeu, l'Anna Sala i la Lara Magrinyà, amb aquest disc La Salamandra, com el conte homònim, inspirat en contes de Rodoreda, La Salamandra, un dels contes que ara comentàvem amb la Neus. I ara, per tant, a Ciutat Maragda seguim a partir de l'obra Rodoreda i d'aquesta exposició, saludant la Xènia Diaconova, què tal, ben tornada?
Com va?
Anna Vallbona, què dius?
Hola, què tal?
I Paula Carreras.
Hola, què tal?
Que totes tres també heu visitat l'exposició, no? Per tant, primeres impressions. Veig també per aquí un catàleg, un gran catàleg també.
Sí,
no,
sí, el comentarem.
Que,
sí, sí.
Sí, sí. Vaja, entreu per on vulgueu que us ha semblat. Jo ara comentava, no? Certament necessites més d'una visionat, visita, lectura, perquè és una exposició àmplia, dilatada, ambiciosa, i per tant, no? Fet aquesta prevenció i aquesta recomanació, què us ha interessat més, com l'heu vista?
És que clar, costa saber una mica per on començar, perquè l'exposició és enorme, és colossal, o sigui, t'hi perds, no acaba d'acabar mai, no? Amb aquesta sensació també que en el fons és una mica el que transmet l'univers Rodoreda, que tu hi entres, o com a mínim la majoria dels catalans hi hem entrat a través d'unes lectures obligatòries que et feien llegir quan tenies poques ganes de llegir, quan volies anar al pati, quan volies anar... I llavors després vas descobrint a poc a poc i vas estirant un fil que no s'acaba mai i que un cop has llegit les novel·les tens els contes, i un cop has llegit els contes tens les cartes, i un cop has llegit les cartes tens les biografies, no? O sigui, aquesta cosa com de fil infinit, trobo que a nivell gairebé corporal i espaial també es reflexa en aquesta exposició immensa, amb les seves avantatges i inconvenients d'una exposició immensa, que per mi hi havia un punt com que ja agraïa l'accés d'informació en el millor dels sentits, però alhora un accés d'informació pot fer que s'hagi de veure en dos dies. Tinc molta gent al voltant que l'ha hagut de veure en dos dies aquesta exposició perquè hi ha molta cosa i és gairebé inabastable. Bueno, és que ja anirem comentant coses, eh? A mi, així com a primera impressió, vaig pensar, això és enorme, això és inabastable, i després penso que això, no?, que requereix com molta concentració, molt de detall, i per tant, jo potser, si hi ha gent encara que ens escolta i que no l'ha vist, recomanaria prendre'ns-ho amb calma i que si s'ha de fer en dos dies, que es facin dos dies, que la part final no es faci allò ràpid perquè estàs cansat, sinó que, bueno, que sí, que requereix com una mica de mimo, no?
Sí, hi ha un intent com molt evident a l'exposició de recrear l'imaginari, no? És a dir, i aquest imaginari sí que està, crec que això, recreat amb una idea de ramificacions constants que, en certs moments, jo he d'admetre que aquesta ramificació constant tens la impressió que li fa perdre potser com potència o capacitat d'emocionar a tot aquest impacte rodoradià que hi és, i alhora hi ha els topos, els grans temes amb què la Neus Penalba ha organitzat l'exposició. A mi m'han interessat molt perquè sí que hi ha, ostres, hi fas descobertes molt concretes de coses que més enllà, en segones capes, però ara recordo, per exemple, doncs, hi ha la idea aquesta de la innocència i els innocents en l'obra literària de la Rodoreda. Però alhora, per exemple, hi ha un moment que et fa caure amb el fet que les veus narratives de Rodoreda sovint tenen una mena de decisió, d'esqueix, no? La mateixa Colometa, l'Armanda, jo penso, i és un dels llibres que m'agradarà comentar, la meva Cristina, en molts contes de la meva Cristina, de qui ens parla, des d'on ens parla, no? Aquesta espècie d'esqueix, decisió, en què el personatge no és aquell innocent que sembla en un primer moment, no és aquell adolescent, evidentment, per exemple, l'adolescent de l'amor i la primavera. Clar, és una exposició que té la voluntat molt clara i pràcticament ho anuncia al començament d'anar a la contra de tots els clixés i llufes que s'han penjat sobre la Rodoreda. I llavors entenc que per això... aquesta expansió d'universos, per això aquesta gran quantitat de materials per recrear, doncs, això, aquesta Rodoreda que no te l'acabes, aquesta Rodoreda que és fosca i terrible alhora, realista i fantàstica i surreal, no? I és tot, no? I aquest conjunt, penso que és una de les coses interessants segurament de l'exposició, de voler intentar abastar-la de manera molt, molt completa. I llavors també, clar, fent-te anar per tota la seva obra literària i per algunes de les obres que són menys
conegudes
o populars o accessibles fins i tot. Sí. Clar, em fa molt feliç que comencin amb Viatges i flors, per exemple, que és un llibre rar i increïble. I com s'ha de parlar d'aquest llibre? No ho sé. Però és que això és Rodoreda, no?
Clar.
És a dir, la mort i la primavera, evidentment, amb la gran, penso, operació que va fer, jo dic elogiosament, la Maria Boigas amb Club Editor, va empènyer cap a una nova lectura i una nova mirada sobre Rodoreda, però alhora que hi hagin els... però aquesta Rodoreda, doncs, la veiem amb altres obres i clar, que hi hagin els contes, que, per exemple, en el seu moment, jo les vaig descobrir fa poc, un grup com l'Arenà, es fixés en la salamandra i en aquestes foscors,
sí,
de Rodoreda.
Sí, sí. No,
la salamandra és un conte que jo havia llegit a l'institut i, evidentment, no vaig entendre res, crec. No? Doncs, i penso que això, que sí que s'arrenglera molt en aquesta nova via de anem a llegir Rodoreda d'una altra manera, d'una altra manera que és abastant-la tota i no subdividint-la, no fent-la dual, com si hi hagués uns contraris que no tenen res a veure, perquè no, perquè realment tenen a veure, no? I llavors, senzillament, crec que hi ha obres que apareixen al llarg de l'exposició que és molt potent que hi siguin, Contes de la meva Cristina, Quanta guerra, que per mi és una de les seves millors novel·les, El carrer de les Camèlies, és a dir, novel·les que no estan segurament tampoc en el centre de l'univers rodorà ara mateix i que són interessantíssimes.
I tant, Xènia, tu com l'has vista?
A mi, entre altres coses, m'ha interessat aquell vídeo que hi havia al final de tot, que hi havia escriptors diversos i artistes parlant de la seva lectura de Rodoreda, i em va fer molt feliç que just en el moment en què vaig entrar en aquella sala sortia la meva admirada, i admirada de molts, com ja sabem, Mariana Enríquez.
I tant.
Que, a més, no, Club Editor li va encarregar també el pròleg de l'edició castellana de La mort i la primavera, i és una germana de la Rodoreda, a la seva manera, no? Jo no sé si ja ho era abans de llegir-la o si va tornar després. Bueno, això en realitat és indiferent. Però em va interessar molt el que diu. Em va saber greu que cada entrevista amb cadascun d'aquests escriptors fos tan curta. Bueno, jo entenc que ho fan perquè el vídeo sigui més dinàmic, però jo potser hagués agraït que no fos tan terriblement dinàmic i que parlessin una miqueta més.
Està cadascun. Bé, perquè aquí estem debatent curtos i llargades, és increïble.
Jo crec que els èdits eren més curts, però si us hi fixeu, abans de començar a parlar mouen els llavis i està parlant el del costat.
Exacte.
Per tant, Xènia, si ho demanes a qui
potser correspongui... Potser hi ha els bruts, no? Alguns dels bruts i...
Sí,
m'agradaria sentir el que ha quedat fora del guió, no? Llavors, la Mariana Enríquez parla de l'inexorable dels mites, no? No? Que els grans mites que coneixem sempre tenen un punt, això, inexorable, irrevocable, i sempre tenen un punt d'arbitrarietat, o molt sovint, no? Ella posa l'exemple d'Orfeu. Per què, si Orfeu es gira en el moment de recuperar Eurídice, llavors ja no pot fer-ho, llavors ja la perd per sempre? És una arbitrarietat, però ens veiem obligats a acceptar-la i considerar que és així i no preguntar per què. I la Rodoreda, per exemple, La mort i la primavera, també fa una operació semblant. Ens fa acceptar algunes coses que en aparença són absolutament arbitràries, com això que tots els homes d'aquell poble han de passar pel riu i acaben amb la cara arrencada, i si no ho fan malament han d'acceptar aquesta iniciació destrucció, com diu Enríquez, o iniciació humiliació, o com vulguis dir-ne. Però d'alguna manera la Rodoreda et fa creure que aquestes coses tan arbitràries i terribles són inevitables, que no poden ser d'una altra manera, no? I a mi em feia pensar també, o sigui, mentre escoltava l'Enríquez, pensava quines altres germanes o germans de la Rodoreda conec. I jo crec que hi ha molts autors que són rodoredians sense saber-ho, també. Mm-hmm. Per exemple,
bueno,
clar. No, fa un parell d'anys vaig llegir, i em fa vergonya confessar-ho, vaig trigar tant a llegir una de les grans novel·les russes, que és el Chevengur de Platón.
Home, tenim... Xènia, per favor, fora
ja sé que ara ja... Shame on you. Deixareu de saludar-me, però sigueu clements, que tenim en una magnífica traducció del Miquel Cabal. És un llibre molt dur de llegir, suposo que també molt dur de traduir, però jo llegia el primer capítol i em semblava estar llegint una versió soviètica o vagament soviètica de La mort i la primavera, perquè també és un món distòpic manontropo, també és un món d'unes relacions entre persones gairebé deshumanitzades, també tens ganes de... No, tens temptacions de llegir-ho com políticament, que està parlant d'una mena d'estat totalitari, però no tens clar si això s'ha de fer o no. Una relació entre pares i criatures molt, molt freda, i un personatge, per exemple, un pobre nen orfe que el seu pare s'ha ofegat per pura curiositat, diu Plató, no? S'ha ofegat per pura curiositat perquè es va enfonsar en l'aigua perquè volia saber què hi havia a baix de tot.
O què hi havia després de la mort, que no sap ben bé exactament en què consistia la seva curiositat. Llavors, aquesta manera també, que a mi sempre m'ha fascinat de la Rodoreda, d'explicar coses terribles i tràgiques d'una manera paradoxalment divertida, això també ho he vist en Platonov i ho he vist, per exemple, també en contes d'Alice Munro, no? Que moltes de les protagonistes femenines d'Alice Munro podrien dir perfectament l'amor em fa fàstic, com diu a l'home, no?
Exacte.
En fi, això és el que m'ha fet pensar la petitíssima intervenció de la Mariana Enríquez.
Petita però rica en matisos, com veig.
Sí, ara pensant en això de les durades i dels vídeos, a mi sempre em passa a les expos que quan em trobo un vídeo em costa relacionar-m'hi, perquè penso, ara no sé, si ja fa molta estona que ha començat, si falta molt perquè acabi, si m'he de quedar aquí 2 minuts, si me n'he de quedar 15, i aquí vaig pensar que estava tot molt ben delimitat, estar les durades dels vídeos allà a un costat t'ha apuntat allò, 4 minuts, i dius, vale, perfecte. Sí. Vull dir que trobo que en aquest sentit l'accessibilitat a nivell com d'usuari està molt ben resolta, però, bueno, independentment d'això que és una anècdota, però a mi una de les coses que em va com fer pensar només entrar, perquè crec que és allò la primera sala, si no allò al principi de tot, bueno, és aquesta cosa que comentaves tu, Anna, de fugir una mica dels clichés que han acompanyat Rodoreda al llarg de tots aquests anys, i allà a l'exposició el que diuen és que no se la vol reduir a un memo o a un sticker, no? I crec que fan servir com aquestes dues paraules, i penso, no sé si valdria la pena parlar-ne de si pot ser útil i pot ser fins i tot bo i pot ser fins i tot positiu reduir algú a un sticker. No reduir-lo, però sí que... Hosti, per què no? O sigui, quina necessitat hi ha...
Quin
mal fa fer popular una escriptora de la talla de Rodoreda, que, evidentment, si no és la millor escriptora catalana del segle XX, potser és una de les millors, i penso... I quin problema hi ha, saps? O sigui, com... Bueno, no sé, entenc el...
És un debat, en el sentit que... Exacte. Suposo que quan ho diuen a l'exposició o alguna de les tesis al respecte
és s'entén, sí.
Per no frivolitzar... Jo puc entendre aquesta part, però a la vegada s'hi ajuda... No,
sí, per no banalitzar-la, no? Que també diuen que no volen que l'associïn amb una cosa cursi, no?
Però una cosa gratuïta, no?
Clar, però bueno, penso, cursi i què? O sigui, primer, les flors, els jardins són cursis com a tal? No? O sigui, bueno, jo penso que no. De fet, la primavera és una cosa que és absolutament violenta, no té res de cursi, trobo jo. La primavera, com a tal, és una estació de l'any on tot floreix, però és que alhora plou, fa fred, o sigui, és una cosa que és incòmoda. O sigui, trobo que també aquesta mirada la podríem revisar, però és que alhora, o sigui, les flors són cursis, no ho sé, trobo que no... I ja d'entrada, com el títol de l'exposició, Rodoreda, un bosc, també com per apartar-la de la part urbana, que també ho deixen clar, no? De dir, no és només una persona que va escriure sobre els carrers de Gràcia, sinó que és moltes més coses que, evidentment... Bueno, no sé si hi ha necessitat, entenent des del punt de vista en el que es fa, vaig pensar que, bueno, que se'n pot parlar, que bueno...
Aquesta part urbana, petita anècdota biogràfica, i malgrat que amb la Neus parlàvem, que per mi un dels encerts d'aquesta exposició és fugir de la lectura biografista que a vegades es fa, no? Però al desembre vaig passar 6 hores a Ginebra, i la primera cosa que vaig fer quan vaig baixar del tren és anar a l'edifici on va viure Mercè Rodoreda durant molts anys, com sabeu, perquè Armand Obiols tenia feina a la UNESCO allà, i doncs allà va començar en aquell pis a escriure, entre d'altres, La plaça del Diamant, La mort i la primavera, que com sabem és de... l'escriptura és a primers 60. Bé, la qüestió és un dels llocs més grisos, que ella també en alguna carta ho explicava, de tot Ginebra, que no és una... que tens el llac, que tens un munt de... I en canvi allà, malgrat un parc relativament a prop, l'edifici no té absolutament res. Hi ha a l'exposició algunes fotos polaroids que ella va treure des de la terrassa, no?, que ella va fer des de la terrassa d'aquell pis, i pensava, per aquesta cosa urbana que dius, mira, una cosa que és... no pot ser més urbanita i un edifici més desangelat i més... en fi, sense cap tipus d'ànima, no? I en canvi d'allà van sortir, entre altres coses, genialitats com aquestes, no?
Clar, i jo m'agafo la idea, ara visualitzant, estem tots a Ginebra i passant fred, i quin...
No em feia gaire aquell dia.
Quina grisó. Però m'agafo aquesta idea perquè crec que a l'exposició això també reflecteix. Jo crec que, és a dir, l'exposició em dona bastant la impressió de dir, anem al text, anem a l'obra, i anem bàsicament a l'obra perquè s'ha escrit tant sobre la vida, sobre els exilis, els amors i desamors de la Rodoreda, que és també a partir dels homes de la Rodoreda, no? que tot això ha estat fent nosa tot sovint. No? I aleshores, a Ginebra, clar, jo tot sovint me l'he imaginat això, creant una llengua literària que funciona increïblement, i això a l'Expo, vull dir, tant adones, es veu amb els 1.000 fragments que hi ha, però a més s'explica, creant una llengua literària de carrer amb un català que durant dècades no el va sentir. I a Barcelona, és a dir, crea una llengua literària, vaja, i a Barcelona, totes les dècades que ell és fora, a l'exili, doncs aquesta llengua canviarà. I com s'ho va fer? A mi em sembla que és una de les raons del geni literari de Mercè Rodoreda, que és capaç de crear una llengua aparentment senzilla, però amb una capacitat, una fondària, un impacte al·lucinants, i amb capes i capes i capes, que és per això que no te l'acabes. I tot sota una, a vegades, aparent senzillesa, però a més amb una tenebror, que, parlant de grans temes, mort, violència, desig, i fent servir enormes alegories. Sovint, a més, tornant al pis de Ginebra, te la imagines amb una mena d'obstinació de geni absoluta, que és, jo, és a dir, recordo el que li diu, recordo que ho tinc anotat, no? El que li diu en una carta a l'Anna Murià quan està exercitant-se en els contes. Penso fer contes que faran tremolar Déu. Aquesta Rodoreda, no? I quan dèiem allò del mem, entenc que al costat de la... És a dir, en el fons, als anys 70 se li fan molts mems a la Rodoreda, que és la senyora amb la permanent fantàstica, una àvia adorable, quina pell més fina, fina, de ben cuidada, i et cobre, no? I jo crec que ara, no, és a dir, no és tant criticar el mem, sinó que és que ara els mems que s'haurien de fer és, penso, són això, carregats de sang i de sang i fetge, i de traient bastonades i traient la metralladora, no? Perquè tornant a la qüestió de les flors, per exemple, té a la meva Cristina, que la meva Cristina, el titular així un llibre de contes, la meva Cristina sembla absolutament inofensiu, i és un conte que t'està parlant de la tenebror de l'exili, que tornant, entroncant amb una gran tradició literària, les balenes, Moby Dicks, un exiliat que no té papers. I per què? Perquè ha estat dins la balena tot aquest temps, i que li diuen torni l'endemà, i l'endemà. Però és que a la meva Cristina hi ha una fulla de gerani blanc, que és un conte absolutament sàdic, d'un sàdic que mata la dona i que després esbudella un gat. I en l'esbudellamenta del gat, que és a dir, és una imatge, crea un seguit d'imatges en l'esbudellamenta del gat que no se t'oblida, com no se t'oblida la Maria de Mirall Trencat travessada pel Llorer, no? Vull dir que hi ha aquesta brutalitat també en la utilització d'una imatgeria com les flors o el jardí, que semblaria bonic i prou. I no, i com l'explota fins a l'extrem, fins que hi hagi contes, en aquest cas, o parts d'obra que et fan girar la vista, com qui diu, que és absolutament increïble, trobo. Tot era negre al mar i la nit. Agafat i llançat, llançat i agafat. Del d'una onada escopit i engolit. Vaig sentir xuclat molt endins, més endins que altres vegades. Som i seguim a Ciutat Maragda, ara l'Aranà, precisament, cantant la meva Cristina, recordem. Anna Sala i Lara Magrinyà, a partir de l'obra de Rodoreda i dels contes en aquest disc La Salamandra, i avui en el programa, com sabeu també, al voltant de Rodoreda, Un bosc, aquesta exposició que es pot veure al CCCB i de la qual hi ha un catàleg fantàstic i molt ben dissenyat, Paula.
Sí, això em fa especial il·lusió. Jo sóc molt fan, en general, quan vaig a veure exposicions, de mirar una mica el catàleg, aviam com ho resumeixen, què expliquen, què no, com està dissenyat, i aquest concretament em sembla una meravella, o sigui, com artefacte em sembla preciós, curiosament, l'ha dissenyat un noi que conec, amb qui jo vaig treballar, l'Albert Romagosa, i el seu estudi, que fan una feina sempre excel·lent, que us recomano que hi doneu un cop d'ull, perquè han dissenyat molts llibres, o sigui, estan no especialitzats en disseny editorial, però sí que han fet molta cosa en aquest sentit, i tot el que fan està molt ben detallat tot, com molt ben curat, la sensació d'artesania també en el disseny, i trobo que, de veritat, que el catàleg recull perfectament tot el que és l'exposició, que no és fàcil perquè per això que dèiem, que és una exposició immensa, però que a més trobo que podria ser una cosa exposada en la pròpia exposició, saps? Vull dir que hi ha com un punt de recull, de rodoreda que valdria la pena també com guardar-lo, no només com a catàleg d'un record d'una expo que vas veure un dia, sinó també fullejar-lo, perquè a més hi ha textos, diguéssim, que no estan a l'exposició, com un del Borja i del Martí i tal, i vull dir que està molt bé i que trobo que com a objecte també val la pena... Val la pena de tenir.
Sí, que d'en Borja, que la Neus la comentava, no? Aquesta idea de rodoradejar, què vol dir, que s'ho planteja i que, bé, que és veritat que a vegades hi ha donat epígons no del tot reeixits, no? Sobretot també ho parlàvem abans d'ençà que el Club Editor el 17 va reeditar de la mort i la primavera, s'han, com dir-ho, assumit herències literàries que no a vegades són qüestionables. Anna, digues.
No, el catàleg, m'hi sumo, la idea que és un catàleg molt guapo i molt potent, en que recull molt bé, penso, l'esperit de l'ànima, que és, per dir-ho en paraules de la Neus Penalba, de l'exposició, i el material, no? El material dialogant amb la rodoreda. I a més, aquí hi ha, entre aquests textos que dèieu, hi ha la Simone Skrabek, hi ha el Colm Toivin, i del Colm Toivin em vaig anotar un parell d'idees que em van semblar molt bones, perquè a vegades és això, com parlem, com expliquem l'obra de la Rodoreda, no és gens fàcil. I abans que jo anomenava Viatges i Flors, ell em sembla, vull dir, vaig pensar, és això, o és una molt bona manera de parlar-ne, no? A banda de dir que el Colm Toivin recorda això que deia la Rodoreda, que Viatges i Flors és el llibre seu que salvaria d'un incendi, Colm Toivin diu, té l'aparença d'un conjunt de pintures abstractes, els remolins i els xocs de les quals suggereixen molta emoció precisa, incloent-hi la por i l'angoixa, en un llibre titulat Viatges i Flors, que qui no l'hagi llegit pensarà, Viatges i Flors, tot bé, no? I llavors, de la mort i la primavera, diu, és com una d'aquelles pintures premonitòries de Miró, compostes d'elements essencials, arbre, llac, foc, muntanya, estiu, hivern, sang... I també sembla molt bona idea.
I tant, està molt ben trobat. Xènia, quina obra salvaries tu d'un incendi? No t'ho vull preguntar perquè és resposta impossible, ho sé, però t'estàs mirant unes cartes que no sé si et ve a vos comentar, precisament abans en parlàvem, no?
Sí, no, jo, bueno, si em preguntes per les obres que m'agraden més de la Rodoreda, jo sóc molt fan dels seus contes,
sí,
en general.
És molt xulo que a l'Expo hi hagi molts fragments de contes, eh?
Sí, i tant, totalment. I tant. No sé, sí, el de la Salamandra és molt famós i tal, però n'hi ha tants. El Paràlisi, que també surt a l'exposició, és un altre conte increïble, on sembla ell entrar en la seva intimitat d'una manera sorprenent, o en tot cas intueixes que hi ha molt de la seva intimitat allà disfressada. I després hi ha un dels meus contes preferits, increïble, que és L'elefant. És absolutament desolador, com tants contes de la Rodoreda. Forma part de la meva Cristina i altres contes. És el monòleg d'un personatge molt estrany, que és el zoo de Barcelona, i es queda mirant un elefant i parla amb el narrador, que és un home, no?, amb el qual aquest personatge parla. I la funció del narrador és simplement escoltar, és ser una orella d'aquest personatge, del qual al principi no saps gran cosa, no entens per què està tan obsessionat amb un elefant, i després resulta que a aquest home se li va morir una filla i aquest elefant li recorda a la filla morta perquè junts l'anàvem a veure. I és absolutament desolador i alhora és estranyament divertit, com us deia abans. Com aconsegueix Rodoreda fer contes tràgics i divertits alhora? Com s'ho fa? Jo no ho sé. Jo crec que és un dels seus grans misteris, perquè veus aquest personatge i com parla amb l'elefant i li diu, com que ets gris, miri, com es posa la trompa damunt el front, ratolí! I li diu ratolí a l'elefant. Cal ser un geni com la Rodoreda per inventar-se un personatge que li diu ratolí a un elefant. En fi, no sé, jo m'emociono cada vegada que rellegeixo aquest conte.
Jo en els contes també me'n declaro, diguem-ne, superfan, perquè, però aquí, a més, és que hi ha aquesta espècie com de solitud abismal, perquè tot sovint són veus de personatges o que parlen sols o que carden un rotllo a algú altre que no saps qui és, de vegades, o només l'intueixes, però és invisible. Hi ha una solitud extrema. I llavors, aquesta idea que deies de contes divertits, perquè hi ha humor.
Sí,
exacte. I una de les coses que crec que sovint s'oblida de la Rodoreda és que hi ha un estrany humor.
Té un gran sentit de l'humor, però el posa al servei de les històries que explica, per més fosques que siguin.
Exacte. No? Sí. I crec que vaig revisar l'altre dia la conferència que va fer justament la Neus Penalba, no? la inauguració de l'exposició, i ella ho diu de passada, no? que hi ha aquest humor estrany, però hi és. I aquí hi ha un conte, que és aquell de la Serafina, la Serafina, que és Sirisota. I quan te'l trobes, està recreant amb moltíssima gràcia una sapissota que va acabar servint una casa i que ha passat el dia a Barcelona, que algun home l'ha mirat de tocar o que no sé què, no sé quantos, i la dona hi va, o aquesta serventa jove, i dona com menys importància, però i per com la fa parlar, pràcticament et pixes de riure, però hi ha també un indici d'abisme, no? En fi, és a dir, és que hi ha molts contes que, a més, també ensenyen una altra cosa que, de vegades, rere els jardins o rere les cases, com de mirall trencat, potser s'obliden quines són les veus de Rodoreda. Sovint són els humils, els desclassats, els putejats de la vida, els desgraciats, en esferes molt diferents. Les prostitutes, els jardiners, l'última estopa... Mm-hmm. I és potent també aquesta idea de la distància social que ens ensenya Rodoreda.
Sobre aquest conte de la Serafina, justament el vídeo de final de l'exposició, la Maria Sevilla fa una observació molt, molt encertada. Diu, una de les grans tragèdies d'aquest personatge és que el seu nom és inaccessible per a ella, perquè, clar, és Serafina amb S, però ella no pot dir Serafina. I sí, és així.
Una de les coses meravelloses dels contes, ara parlo en termes d'edició, és que els trobem tots recollits en un sol volum. Fa molta gràcia que tant l'Anna com la Xènia han portat un clàssic, que és aquesta col·lecció de la Molc, que va en el seu moment a Edicions 62 i la Caixa, però ara mateix també 62 i a la butxaca es poden trobar. No és com Caldés, és molt bonic que podem trobar en un totxo, totxo en el cas de Caldés, no tant en el cas de Rodoreda, però recopilats en un sol volum tots els contes, no?
Em dóna temps a obrir un meló rapidíssim.
Sí.
És que, bueno, ja ho sabeu que tinc...
Un meló rapidíssim, m'ha agradat això.
Un meló rapidíssim.
Em sembla un bon títol per un llibre de poemes.
Un meló de contes. No, però ja sabeu que jo sóc especialment amant del teatre i de les arts escèniques, i Rodoreda també ho era, i fins i tot havia flirtejat amb la dramatúrgia i de fet, mira, Mirall Trencat veu d'una obra seva que es deia Un dia, que fins i tot es va fer al Grec, em sembla que no sé si era el 93 o cap allà, que el va fer, bueno, va ser una producció del Calixto Vieito, i no va triomfar gaire, però el cas és que ella sí que tenia una predilecció i una certa sensibilitat pel món de la dramatúrgia i del teatre, i ara els últims anys s'han representat obres de Rodoreda, novel·les de Rodoreda adaptades al teatre, com ara aquesta temporada va inaugurar el TNC La mort i la primavera de la Veronal, que era una adaptació,
sí,
diguéssim, molt lliure, però que feia una aproximació superinteressant amb música de la Maria Arnal, i a mi m'agradaria destacar especialment l'adaptació que va fer fa un parell o tres d'anys la Carlota Subirós de la plaça del Diamant, que també va inaugurar una temporada al Teatre Nacional, i que bueno, per mi allò funcionava molt bé com a peça dramàtica, però a més també com a una mena de cuentacuentos, de tot de dones, a més actrius, amb una dicció excel·lent, que és una cosa que cada cop costa més de trobar al teatre a Catalunya, explicant-te i interpretant la plaça del Diamant, que és un llibre que absolutament tothom coneix perquè per o per bé l'ha hagut de llegir en algun moment de la seva vida, no? I com allò anava ressonant, i com a la Colometa es desplegava en no sé quantes Colometes, no sé si eren 11, 13 Colometes, em va semblar que era una fusió de llenguatges que estava molt ben encaixada, que va funcionar superbé, que va fer gira, que és un text que realment ha triomfat, i m'agradaria aprofitar que parlem de Rodoreda.
Totalment.
I totes aquestes branques que surten de l'obra de Rodoreda per reivindicar també la feina de la Carlota Subirós, que és una directora i una dramaturga que aprofito per per, diguéssim, recomanar i que la gent...
I que forma part de l'exposició, també.
I que forma part de l'exposició, sí, sí, sí.
Sí, sí, que la podem trobar allà. Sí, és veritat, i no és sempre evident ni obvi, que traslladar al teatre o a l'escenari una obra de Rodoreda de la plaça mateix. Se n'havien fet algunes adaptacions, en recordo una fa 16 o 17 anys, una mica fallida. No és senzill.
Bueno, no és senzill perquè, clar, les obres són tan totèmiques, no? I són obres que són tan reconeixibles, sí, que tothom té molt al cap, que tothom s'ha fet molt a la idea, que quan es fan adaptacions, doncs, clar, hi ha aquest risc afegit.
Xènia, tu tenies encara aquí unes cartes, que hem dit abans que volies...
Sí, sí, he portat, sí, cartes a l'Anna Murià. És un llibret molt primet, però molt, molt suculent, on cada carta també exigeix com si fos un conte, almenys jo la llegeixo així, o quan ella mateixa, la pròpia Rodoreda, fa resums dels contes que encara ha d'escriure, fa riure molt, no? Per exemple, et diu, he d'escriure la carota. A un bailet de 5 o 6 anys, la seva mare li compra una carota a la droguera del cantonada. Gran emoció. A la nit, quan tothom dorm, es lleva, es posa la carota i fa l'asa. Té la sensació que és invisible. Tot d'una sent xulets. És el vigilant que agafa Gabriel i Bernabé, els dos lladres, es fica al llit amb la carota, respira l'olor de cartró amb delícia i s'adorm. Horrible com un malson. Aquest és el resum que fa la Rodoreda del conte, que mai no diries que és horrible com un malson, resumit així. Però clar, cal ser ella per explicar aquesta història d'una manera que tingui un aire de malson, i ella
i veure,
és capaç.
La possibilitat horripilant, no?
Exacte, potser la clau està en l'olor de cartró que respira mentre dorm, vés a saber, no? Però sí, aquest llibre també és una delícia.
Era un dia de vent, núvols que corrien. L'aigua s'anava fent trista i uns homes cridaven. Em van agafar pels braços i per les cames. Bruixa, deien, i em deixaven amb el meu món. Bruixa, deien, i em deixaven amb el meu món.
Som-hi, i ara amb l'Aranna tancant amb aquesta salamandra, La salamandra, que és un conte que també hem citat i n'hem parlat amb la Neus Penalba, i també l'Anna deia que és un dels més coneguts, però també més celebrats, no? Mm. I aquí també posat amb música, amb aquesta barreja electrònica i amb un to. És molt bonica aquesta formació.
Sí, fantàstica l'Aranna, és fantàstica.
Biorquegen, mariarnalegen, en el millor sentit tot.
Tantarrelanegen,
exactament. Sí. Fantàstic, doncs escolteu, moltes gràcies per la visita, per la lectura i la relectura de Rodoreda, inacabable. L'exposició, sí, fineix el 25 de maig, fins a finals de maig teniu temps d'anar-hi unes quantes vegades, si és possible. L'obra de Rodoreda, en canvi, és infinita i tornarem, com sempre. I, mentrestant, llegiu-la també a la llum d'aquest Rodoreda d'un bosc que ha comissariat, i n'hem parlat amb ella, Neus Penalba, de manera que fins una altra, amb altres quartades literàries, textos, llibres i poemes, o cançons, o el que convingui. Xènia, Paula, que vagi molt bé.
Adéu.
Anna, de Rosa Silló i Núria Ventura. Adéu-siau.
Ciutat Maragall amb David Guzmán.
Bruixa, deien, i em deixaven amb el meu món. Quan les flames van enfilar, se'm va semblar que del pit aquella gent sortia un gran respir de pau. I cada home, cada dona i cada criatura era un ombra feliç, perquè jo cremava. Bruixes, bruixes.
aquelles hores una cosa em va fer estrènyer les dents. Els braços i les cames se m'anaven escurçant i les meves espatlles s'estiraven. Bruxa.